Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. I un dia força ventós, eh? Aquest matí.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh, Ricky?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Ai, sí, 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 sí. Per poc em... em volo el peluquín.
Ja, sí, sí, sí. Te l'has de... Has d'anar a Turquia.
Sí, ja ets
d'anar. O a la clínica del...
D'aquí. Del Ronaldo.
Del Ronaldo, del Cristiano també... Ronaldo, fa... que et facin ingers, com aquells caps de nina.
Sí, 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 sí.
Quedaries bé, eh?
Segurament.
En comptes del bisonyer aquest que portes.
Exacte, sí.
Sembles el senyor de València.
El Cugat, semblo. el pobre Cugat, el Celsini.
El Cugui.
El Cugui. Bueno, doncs res, senyores i senyors, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta segona part del Passeu sense trucar. Per nosaltres, doncs, és un plaer i una satisfacció poder adreçar-nos, com cada tarda, a tots els que teniu a bé sintonitzar la cadena Pirinaica.
I també explicar-vos que segurament qui heu jugat més d'una vegada...
Ah, sí.
Potser ho demanareu al Pare Noel o al Reis...
O ves.
Al Monopoli.
I tant, i tant.
Que va ser inventat per Lizzie Maggie, que era una senyora anticapitalista que buscava criticar justament el capitalisme.
Clar. Mm? Mira, que és... jo no ho sabia.
Jo tampoc.
I després també, perquè això està molt de moda, això de ser vegà, o vegetarià.
Això ja fa temps.
Ja fa temps. Bueno, doncs, si busques doncs, un lloc per anar a passar unes, allò que en diríem, vacances veganes...
Veganes, sí, veganes.
Doncs,
on hem d'anar?
Doncs mira, t'interessarà saber, us interessarà potser saber, que la ciutat sagrada de Benarés...
Sí, a la Índia.
Això. La llei allà no permet consumir carn.
Doncs apa, i cap a Benarés.
Cap a Benarés, i a més la Índia, que és molt maco. Aquells colors, aquelles olors...
Depèn, hi ha gent que ha tornat
sí, bastant,
depressiva, hi ha gent que els fa molta il·lusió
bastant
i, que,
deprimida, bastant
i que hi tornirien.
Sí, bé, després també, res, simplement un apunt de dir que Scarlett Johansson, sí, que és aquesta actriu que a tu t'agrada tant, tant o més com et pugui agradar, pues, què et diré jo, Johnny Depp, que són els teus grans. Bé, doncs Scarlett Johansson serà la protagonista de la nova pel·lícula de El Exorcista.
Una versió amb un nou i radical enfocament d'aquesta saga, que s'emmarcarà a part de la saga original i estarà dirigida i escrita i produïda per Mike Flanagan.
Sí, que es veu que és un expert en temes així de terror i coses d'aquest tipus. Seguirem informant-ho perquè encara no sabem ni quan es començarà a filmar, ni quan es començarà... Bueno, no ho sabem. Bé, pel que fa a les audiències, ahir va baixar un palet, el Minut d'Or passa palabra, però va baixar un palet, sempre ara ja supera els 3 milions i picos, va quedar amb 2.954.000 espectadors. Suposo que els que falten estaven veient el partit del Madrid.
Segurament.
Segurament, segurament perquè va ser concretament a les 9 del vespre, que era quan justament començava el partit del Real Madrid, que va guanyar l'Olympiacos. Bé, 2.954.000 espectadors, com dèiem, Antena 3, el programa més vist de l'Hormiguero, tenia el David Bisbal.
Sí, perquè treu un disc de Nadales, o ha tret un disc de Nadales.
Molt bé, 1.918.000 espectadors. A la 2, la Revuelta, el segon programa més vist, amb 1.590.000 espectadors, tenia l'Alba Flores.
I el tercer lloc per Telecinco i la Isla de las Tentaciones, amb un 11,6%.
Impressionant, aquests continuen, i dale que te pego. Bé, dins de l'univers de pagament, doncs el partit de l'Olympiacos Real Madrid és el que més es va veure, i a les 9 del vespre doncs, hi havia una audiència de 831.000 espectadors que, a mesura que anava d'allò, també anava pujant també l'audiència. Mirin, avui a la tele, fa dies ja que ho estan anunciant, i crec que pot ser interessant a qui li interessi,
clarament.
A les 10, la Sexta, després del Intermedio, del Wyoming,
sí.
Premi Ondas.
Sí, senyor.
Sí, doncs fan una sèrie de capítols que es diu Los Borbones.
Una família real.
Exacte. Ho dic per qui pugui o vulgui estar interessat, i ara que una altra vegada l'Emèrit torna a estar de moda, amb el llibre, l'entrevista...
L'entrevista a França,
Això mateix. Ara, jo també li voldria dir una cosa a l'Emèrit, si m'ho permets ràpidament. Escolti, si tant desig té de que els espanyols sàpiguen la veritat de la seva història, Escolti, per què fot una entrevista a França? Per què no la fa a Espanya? Pregunto,
home,
eh?
És que també el llibre l'ha fet una escriptora francesa.
Doncs, escolta, aviam, no me'n vingui explicant històries de que tant interès té que els espanyols sàpiguen la veritat i més que de tot, vaja.
Vés a saber per què ho ha fet. Bueno, algun
però,
motiu.
Però
el
lògic seria que ho fotés al seu país, no? Que per algú és el rei,
bueno, ja
encara
no sé
que
si
sigui el rei.
És igual.
És igual. Vale.
Avui doncs també tenim el futur imperfecto de l'Andreu Buenafuente, però és clar, és un refregit perquè l'Andreu ja sabeu que està de baixa.
Correcte.
De tot, eh?
És un refregit des de que va començar aquest programa a la 1. Això és a les 11 del vespre. I després, bueno, també hem destacat una pel·lículeta d'aquelles agradables, boniques de veure.
Notting Hill.
Notting Hill, eh? La pel·lícula aquesta romàntica de l'any 1999, dirigida per Roger Mitchell i protagonitzada per Julia Roberts i Hugh Grant, entre d'altres.
I que es pot veure a Cosmos.
Això mateix, al canal Cosmo de Movistar Plus.
I no pot faltar.
No, també tenim partit de futbol, per qui vulgui, perquè també hi ha molt seguiment d'aquest equip, el Betis, precisament. Doncs juga davant del Utrecht, eh? El Benito Villamarín, el Real Betis Balompié, Utrecht, a partir de les 9 del vespre.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per l'ànima, moment per la psicologia, moment per saludar la Laura de Llarès. Hola, Laura, com estàs?
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. Avui ens planteja un altre tema. Ja sabeu que la Laura és psicòloga, que la teniu aquí al Principat d'Andorra, i que del narcisisme.
Sí. Sí, anem a parlar del trastorn narcisista de la personalitat, que és últimament un dels trastorns dels quals crec que ha crescut molt la popularitat i que se'n parla bastant, no? I anem a aclarir ben bé què és això del
això,
trastorn narcisista.
Això, a veure, el narcisisme ens pot sonar, podem saber de què va, però crec que val la pena que ens ho expliquis.
Exacte. És un trastorn de personalitat i aleshores el primer que us volia explicar jo és que dintre dels trastorns de personalitat tenim tres grans grups que s'anomenen clústers, que serien el grup A, on tindríem aquells trastorns de personalitat que tenen conductes estranyes, és a dir, totes aquelles que tinguin un component psicòtic. Després tindríem el grup B, on tindríem comportaments dramàtics, emocionals, erràtics, comportaments molt extrems, per dir-ho d'alguna manera, eh? I el grup C, on ja tindríem els comportaments més de tipus ansiós o de tipus d'aquests comportaments que tenen com un component de por molt, molt marcat, no? I aleshores...
No, però a veure, jo personalment entenc per narcisisme una persona que té l'ego molt pujat, seria això?
Sí. Sí, no ho has definit del tot malament.
Més o menys, més o menys.
No ho has definit del tot malament.
Va,
el narcisisme el tenim a dintre del grup B, que són aquests comportaments exagerats, dramàtics i erròtics, que cometen molts errors. I es defineix per un patró de funcionament que es basa en idees de grandiositat, per una necessitat d'admiració dels altres molt marcada, i el component que és menys agradable de tot això és la manca d'empatia d'aquestes persones. I aleshores, anem a definir amb símptomes que seria una persona que complís, no?, amb aquests criteris pel narcisisme.
Vinga.
Tindríem, en primer lloc, l'exageració dels èxits, és a dir, que la petita cosa que aconsegueixin ells la faran molt més gran del que en realitat és. En el mateix sentit, tindrem que exageren les capacitats que tenen, és a dir, que potser tenen una capacitat completament normal a nivell intel·lectual, però per ells és una capacitat que se surt de la normalitat.
Carai, sí, sí, sí.
I aleshores què passa amb tot això? Doncs que esperen que la resta de les persones el reconeguin cada èxit de forma desproporcionada. És el que et deia, com que jo tinc la idea o la percepció de que això que he aconseguit és la bomba, doncs espero que tu m'ho reconeguis, però potser ho he aconseguit jo i ho han aconseguit 50 persones més. Però per mi és una tasca que ningú més podia fer, no? Tenen preocupacions excessives entorn a l'èxit, al poder, a la bellesa, a l'amor ideal, aquesta també és important, és més difícil de reconèixer, però també és important, aquestes persones que jo necessito un amor fora de lo comú, no? I aleshores no acaben de trobar mai aquella persona amb qui compartir la seva vida, no? Amb això què tenim? Tenim unes creences, creuen que són especials, que són únics, i que per tant només poden ser compresos o poden interactuar amb gent, amb eminències, que tinguin aquestes mateixes qualitats que ells creuen tenir. No? Sí, és una mica complicat a nivell perceptiu.
Sí, sí, sí.
Tenen unes expectatives que són completament irreals, és a dir, que tot allò que desitgen sí o sí s'ha de complir. Aquí ja veiem una mica el patró rígid, la inflexibilitat psicològica. Els hi costa molt acceptar un no i els hi costa molt acceptar l'espera. Això també és important.
O sigui, dit i fet, eh?
Dit i fet i com jo ho vull.
Clar.
I esperen rebre un tracte diferencial i d'exclusivitat, que marqui la diferència cap als altres. Com us comentava, un dels símptomes que més problemes ens causa és la manca d'empatia. L'empatia què és? És allò que ens permet identificar i reconèixer els sentiments o necessitats dels altres. I en aquest cas, com que hi ha una manca d'empatia, hi haurà sí o sí una dificultat d'interacció amb els altres i d'habilitats socials. I després tenim, evidentment, un comportament, la majoria de les vegades, arrogant i actituds bastant altives. I aquí tindríem ja bastant definit el que seria el trastorn narcisista de la personalitat.
Una persona difícil de conviure o que t'hi toqui treballar de prop o...
És bastant difícil, sí. Després us donaré unes estratègies per si us trobeu en el cas de que hagueu de conviure amb algú així.
A veure.
Llavors, preguntes que solen arribar entorn al narcisisme, no? Les causes no estan ben bé determinades, però sí que, com sempre, tenim la sospita de que hi ha uns factors genètics, unes tendències que poden ser heretades de patrons familiars.
Yeah.
També tenim uns factors neurobiològics, en aquest cas anomalies en el desenvolupament cerebral o un desequilibri entre neurotransmissors també s'assenyala com a possible causa. I pel que fa als factors psicològics, que són els que ens interessen, doncs soc molt pesada, però hi torno a venir.
Vinga.
Sobre allò que passa quan som nens, sobre allò que tenim a la infància. Si he tingut un pare o una mare o amb dos progenitors que han estat narcisistes, doncs és possible que per imitació dels patrons de conducta jo acabi doncs, desenvolupant la mateixa problemàtica. I després, molt important, els estils educatius. Un estil educatiu indulgent, on no hi ha límits, on no s'ha dit no mai als fills, doncs és veritat que ens posa més en risc a l'hora de patir aquest trastorn de personalitat. Per què? Perquè, com us he dit, als narcisistes els hi costa entendre el no. Els hi costa molt, de fet, i l'espera. I en aquest patró educatiu no hi ha nos i no hi ha esperes. Simplement hi ha indulgència. Per tant, és molt possible que acabem derivant cap aquí. Però ojo també amb un estil educatiu massa exigent, perquè aquí què és el que estarem accentuant? Un perfeccionisme, un ho has de fer tot bé, no? I aleshores també ens aboca una miqueta a patir aquest tipus de problemàtica. Veieu que els estils educatius són bastant importants en pràcticament totes les problemàtiques, eh?
I tant.
Quins problemes... Una altra pregunta, perdona, una altra pregunta que ens sol arribar és si aquestes persones són o no conscients de la problemàtica que tenen.
Clar.
Si són o no conscients de que poden fer mal o de que no poden fer mal. Aquí la consciència depèn molt de factors individuals. Per tant, hi haurà major o menor grau de consciència. El que sí saben diferenciar és el bé del mal. Tenen una manca d'empatia, però sí saben el que està bé i el que no ho està. No sé si això us va contestant ja una miqueta.
Sí, però si diguéssim que la cosa negativa o el que està malament amb ells és el que els hi va bé, s'ho passaran per l'arc del triomf, no?
Tindran més tendència a afavorir les pròpies necessitats
clar.
Que les necessitats dels altres
clar,
per
clar.
Aquesta manca d'empatia.
Sí.
Correcte. Quins problemes solen tenir aquestes persones? Doncs, en primer lloc, es troben sovint amb aïllament social. És normal. Ja tenen aquesta manca d'empatia i aquestes dificultats en les habilitats socials i això pot comportar doncs, que les persones del voltant tendeixin a voler-se'n allunyar, evidentment.
Home, quan se vol i conviu, no?, una persona així.
Clar, clar, sí, són sí. molt difícils de conviure i se solen trobar sovint amb aquestes situacions. Uh-huh. Problemes en l'entorn laboral. Aquestes idees de grandiositat i aquestes exageracions que fan cap a la pròpia persona els porten a creure que poden exigir coses com, per exemple, doncs, un augment de sou desproporcionat o que se'ls otorguin responsabilitats que després no sabran complir. Clar. I això els pot portar bastants problemes en l'entorn laboral. A nivell familiar i a nivell de relacions interpersonals és un caldo de cultiu increïble perquè poden tenir actituds de menyspreu cap a la pròpia família i a nivell interpersonal amb les parelles se solen generar bastantes tensions. I després tindríem la insatisfacció personal. Res mai està a l'alçada de les expectatives que tinc, perquè aquestes expectatives són completament irreals, completament desproporcionades, i aleshores tinc bastanta insatisfacció amb tot el que faig. És molt difícil que jo em pugui arribar a realitzar. De tal manera que pot derivar ràpidament tot això cap a problemes d'ansietat i problemes de depressió. No estan renyides l'ansietat i la depressió amb el trastorn narcisista com en un primer moment algú podria pensar.
Clar, sí.
No estan renyides en absolut. I problemes d'autoestima. I aquesta és molt important. Penseu que les persones amb el trastorn narcisista el que busquen és la valoració externa, sempre, constantment. I aquesta demanda d'aprovació per part dels altres, el que m'està indicant és que l'autoestima està molt danyada. Uh-huh. Ja veieu que a priori, a simple vista, semblaria que no? aquesta persona no té cap problema, és un estúpid, no?
Sí.
El que diríem amb llenguatge normal. Però si rasquem una miqueta més aquest iceberg, anem descobrint per sota uns patrons que ja no són tan, tan senzills, no?, d'entendre.
I és reversible?
Hi ha tractament. Hi ha tractament. No és fàcil. Per què no és fàcil? Perquè aquestes persones no solen venir a visitar per aquesta problemàtica.
Jo on t'he d'anar a explicar les meves coses? Si jo vaig... Que xuto, no?
Jo estic perfecte i és la resta del món el que no m'entén.
Això mateix.
Normalment estem en aquest discurs.
Sí,
però
sí
que és veritat que, com et deia, hi ha tota una problemàtiques associades, problemes a la feina, problemes d'aïllament social, que poden fer que aquestes persones doncs, decideixin visitar-se. Hi ha teràpies, la que millor funciona és la cognitivo-conductual, és a dir, el canvi a través del pensament i de la conducta. Aquí el que fem és canviar patrons de pensament, comportaments destructius, incidir molt en les distorsions cognitives, en aquells errors de pensament, no? Aquestes idees de grandiositat, aquestes exageracions que hi ha, doncs es van treballant molt, a poc, de forma subtil, tampoc es tracta d'agredir al pacient en cap dels casos.
No, ja ho penso, sí.
I entrenar en habilitats socials. Són persones que estan molt danyades en el que són les habilitats socials i la gent tendeix a allunyar-se.
Clar,
i aleshores s'ha de fer un esforç en aquest sentit perquè puguin també tenir una vida el més normal i plàcida possible, que al final és l'objectiu de tots els terapeutes, no? Uh-huh. Què fem si ens toca a nosaltres conviure amb una persona així? Perquè això ens hi podem trobar,
marxar,
no?
Ja sigui, marxar pitant.
Si podem i ens convé, si valorem que hem de marxar... No, però ara, sense bromes, és a dir, si realment nosaltres estem molt afectats per aquesta problemàtica i ens arriba a afectar a diferents àrees vitals, evidentment, una de les opcions és allunyar-nos-en, temporal o permanentment.
Clar.
Això ja ho ha de valorar cadascú. Però si sí o sí he de conviure amb aquesta problemàtica o m'interessa ajudar la persona amb la que estic, doncs jo el que us recomanaria és seguir un tractament, tant vosaltres com la persona afectada, si és que és possible que arribi a adherir-se a algun tractament.
Ah, clar, clar.
Hi ha una sèrie d'estratègies, però vosaltres també. Per què? Perquè vosaltres, molt probablement, si esteu en contacte amb una persona així, també quedareu afectats, perquè, com us dic, són problemàtiques difícils d'aportar i és possible que necessiteu ajuda. Uh-huh. Hi ha un seguit d'estratègies que són així molt generals, però que funcionen bastant bé. La primera és aprendre a posar els límits molt clars són molt importants els límits perquè són persones que sempre aniran a buscar-los. Per tant, és molt important que siguem consistents i coherents. És a dir, que si dic que no una vegada, he de dir no sempre. No he de baixar per esgotament, dir, bueno, mira, ja està, no? Com passem als nens petits.
Sí, és el que estava pensant jo, sí, sí, sí.
Les ordres han de ser clares, consistents sí, i han sí. de tenir un sentit. Uh-huh. Tampoc anem aquí a posar, no? Però hem de tenir un sentit, hem de tenir una coherència, no? Després hem de comprendre el trastorn i no prendre'ns les coses de forma personal. Això és superimportant. Una vegada entenem la problemàtica que hi ha al darrere, què és el que l'ha facilitada, que això ve a través de l'anàlisi de cada cas, no? Què és el que ha facilitat que aquesta persona desenvolupi aquesta problemàtica. Una vegada ja entenem tots aquests factors, tenim el 50 o 60% de la feina feta. Uh-huh. Perquè després ens serà molt més fàcil entendre que no té res a veure amb nosaltres i sí té molt a veure amb la història personal de la persona amb la que estem compartint. Per tant, aquí som nosaltres una vegada més que decidim si tirem endavant o no. També és important l'autoprotecció, eh? És a dir, que el voler ajudar amb una altra persona no faci que jo m'enfonsi.
Home, esclar, sí.
I aquí jo sempre doncs, poso un exemple que és molt clar. Si jo vull treure algú de l'aigua, si treure aquesta persona de l'aigua suposa que caiguem els dos i ens ofeguem els dos, no té sentit.
No.
No té sentit. És a dir, que això doncs, s'ha de tenir bastant present. I en aquest sentit, una bona estratègia és anar a enfortir la nostra autoestima. Per què? Perquè pot quedar danyada, perquè són persones que en un moment donat poden punxar allà on ens fa mal. Són bastant hàbils en fer-ho. Són bastant hàbils en detectar on tenim nosaltres la vulnerabilitat. Per tant, enfortir la nostra autoestima és una superidea, no? Després, evitar confrontacions directes i afavorir la comunicació efectiva. Què vol dir això? Vol dir que confrontar-nos de forma directa pot portar-nos ràpidament a una escalada de la discussió. I quan dic escalada vull dir doncs, agressions, insults, manques de respecte bastant greus. No? En lloc d'això, és millor optar per parlar amb la calma. Si en aquell moment la emocionalitat és molt intensa, ho deixem estar. Jo sempre us dic, quan hi ha molta emocionalitat, sobretot amb temes d'enfados, que on tindrem la ràbia molt pujada entre dues persones, el millor és fer una retirada.
Sí, perquè de vegades també te n'arrepenteixes de coses que has dit en un moment que estàs molt encès, no?
Exacte, uh-huh. Perquè quan tenim la emoció molt pujada, clar. El raonament queda sec.
Sí, sí.
Queda sec, encegat completament per la emoció. I aleshores aquí lo més adient és retirar-se, calmar-se, reflexionar i després poder-ho parlar des de la calma, amb assertivitat i sense buscar culpables. Això és molt important. Quan no busquem culpables, no diem és que tu has fet, és que no... No, diem, mira, jo és que necessito, o a mi m'agradaria. I canvia molt el discurs i és més fàcil per l'altra persona que pugui ser acceptat. I això és especialment important quan tractem amb aquest tipus de problemàtiques. En aquest sentit, el que jo us podria recomanar són les tècniques d'autocontrol. Aquelles que són basades en mindfulness, per exemple, on treballem molt la regulació emocional, ens ajudaran, quan nosaltres estiguem amb aquesta emocionalitat molt pujada, a poder-la rebaixar. Perquè a vegades ens retirem però no sabem baixar aquesta ràbia. La ràbia és una de les emocions que més ens costa de baixar, no? Perquè a més, si atenem a la funció que té la ràbia, que és posar-nos en marxa, no? Enfadar-nos una mica per treure'ns i reaccionar, doncs és més difícil encara de baixar que altres emocions. Per tant, és superimportant que sapiguem regular-la, autorregular-nos nosaltres mateixos.
Molt bé.
I finalment el que dèiem al principi, Candela, si veiem que nosaltres estem en risc, que realment ens sentim absorbits, perquè és un trastorn, això no ho he dit, però és un trastorn que absorbeix molt a l'altra persona. Llavors aquí serà molt important que tinguem temps per dedicar-nos a nosaltres mateixos i per recarregar les piles que probablement s'aniran esgotant de tractar amb un trastorn d'aquestes característiques. Per tant, si veiem que no podem amb aquesta situació, hem de buscar sí o sí ajuda professional i sí o sí ens haurem de protegir nosaltres mateixos. Recordar l'exemple del vaixell i la persona que està a l'aigua.
Sí. Si ens hem d'ofegar els dos, deixem-ho córrer, no?
No té sentit.
No té sentit, és que no té sentit, evidentment. No té
cap mena de sentit.
No en té, no en té. Doncs, escolta, anem prenent nota, ja tenim...
Però, haver-vos aclarit una mica els dubtes entorn a això...
Sí, home, i tant, ja tenim uns quants blocs que ho escrivim a mà, que és molt important escriure a mà, eh?
Sí. Sí, sí, perquè es processa de manera diferent. Molt bé, Candela.
Clar,
molt bé.
Clar que
la
sí.
La Candela m'escolta, ella va agafant notes.
Home, però ja anem escrivint, home, ja tenim uns quants blocs amb tots els temes que estem tocant amb tu i que t'agradim que tinguis aquesta estoneta per nosaltres, Laura. Fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I avui hauria fet anys Jimi Hendrix, un dels guitarristes més grans del món del rock, i que va morir molt jove.
Sí, sí, efectivament. Bé, avui marxarem amb un tema. És un tema d'un grup que es deia Sweet. És una banda britànica de música rock i una de les pioneres en el gènere glam rock, que van doncs tenir molta van sonar molt als anys als anys 70, no? I marxarem amb una dels seus grans, jo diria el èxit més internacional
de Sweet,
que va tenir el grup de Sweet, que era Coco.
Coco.
Coco. Oi, te'n recordes?
Coco. Fins demà, que ja és divendres.
Ai, sí.
Adéu-siau.
Adéu.
S'acaba el mes, també.
S'acaba.
Adéu.
Adéu. Uau. Wow.